Aquesta setmana he llegit El perdó, un assaig del filòsof i musicòleg Vladimir Yankelevich que acaba de publicar l'editorial Fragmenta amb un magnífic pròleg del professor Oriol Ponsatí Murlà i en una perfecta traducció de Begoña Campllonch. Cada obra filosòfica és filla del seu temps i aquest assaig sobre el perdó s'emmarca en un debat d'àmbit europeu que es donà a finals dels 60 del segle passat sobre si calia deixar prescriure els crims nazis durant la Segona Gran Guerra. Fill de pares jueus russos i implicat en la resistència francesa, és normal que Yankelevich hi volgués dir la seva. La contrahistòria de la filosofia ha reclamat pel filòsof el títol d'un dels grans pensadors morals del segle XX. El perdó és, en efecte, un llibre important, tot i que Yankelevich hi acabi expressant tesis ja descrites per Kant i Hegel, ara filtrades pel cristianisme, i que el seu estil sigui a vegades un pèl francès. És a dir, que l'autor s'agradi massa posant obscuritat a frases que podrien dir-se i entendre's d'una manera molt més simple. Sigui com sigui, és vital que els seus lectors puguin gaudir-lo en català i reclamem als amics de Fragmenta que, si hi ha pressupost, encarreguin una traducció del magnífic La música i l'inefable. Però mentre esperem la música, tocarà enfangar-se amb la filosofia moral. Aquesta setmana he llegit El perdó, de Vladimir Yankelevich, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet els filòsofs Berta Galofré i Arià Paco Abenoza. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Mayans, el podcast d'Ona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Berta, ben tornada.
Molt bon dia.
Què tal, Arià?
Molt bé.
Bé, comencem amb els francesos, que són els que ens costen més, però tu ets la francesa del grup.
Jo sóc la francesa del grup, sí.
Havies llegit una mica de Yankelevich, ens deies abans.
Sí, jo l'havia repassat en algunes ocasions per temes d'estudis, però sobretot els aspectes més musicals, que també comentaves a la introducció, i de fet també una mica El perdó en traducció castellana i després també la versió original, per tant realment és un... Vull dir, és molt bona notícia que ens arribi una traducció de Yankelevich per primera vegada, diria,
en català. Sí, sí, jo no en tinc constància de cap altra.
Correcte, per tant, a mi realment em va fer il·lusió en el sentit que per fi ens havia arribat un pensador que jo sempre... Jo el defenso en el sentit de que quan és un filòsof que ens podem pensar que és petit, sobretot aquí a Catalunya, perquè precisament perquè no en tenim masses traduccions, potser ens podríem arribar a pensar que no és rellevant, però realment jo sí que és significatiu i ens pot ajudar a entendre d'altres pensadors, podria ser un Derrida o un Levinas... que és la meva petita joia, perquè ja el citen de vegades de manera petita, no? Per tant, bé.
El llibre que tu deia a la introducció és molt circumstancial, és a dir, jo no sé si a França la polèmica aquesta deu ser més present, la prescripció dels crims nazis, que no pas a la resta d'Europa. Suposo que per l'ocupació de Vichy...
Sí, correcte.
Deu ser un tema més present. El que passa és que jo diria que ell intenta donar una volada més alta que la...
Sí.
Que la circumstancial. No sé què t'ha semblat l'estil Yankelevich ja a un home yanqui com tu.
Sí, jo, a diferència de la Berta, vinc d'una altra tradició i no el coneixia. He de dir que no m'ha desagradat, però és veritat que l'estil em convidava moltes vegades a dir, val, aquestes voltes les passarem una mica ràpid i anirem endavant. Sí que s'entén que és un llibre molt del seu moment, no? Dels anys 60, de parlar de la prescripció dels crims nazis, etc. Però, per altra banda, penso que sempre té certa actualitat i que no parem, en el fons no parem de parlar del perdó, de què significa la rehabilitació dels culpables amb tota mena de crims que estan de moda.
Bueno, i és un llibre que també té gràcia llegir-lo des del punt de vista de l'autonomisme català i d'aquesta neotransició que estem vivint, que és un perdó, per dir-ho així, no sé si diria ell un perdó absolut, un perdó condicionat o un perdó, no ho sé, però és una època de perdons i de posar les coses a vegades sota la catifa. A mi m'agradaria que discutíssim una mica la tesi central del llibre. Ell comença una mica establint què no és el perdó, per al final acabar dient, diria jo, que el perdó, que és una cosa que també diu Hegel, al final és un acte de gràcia incondicionada, no? Aquesta seria la gran tesi del llibre.
Correcte. És un gest de gràcia, és un esdeveniment que té a veure amb aquest no sé què, que també és molt present a la seva obra en part musical i d'altres. I jo el que diria també, que a mesura que anem articulant tot el que és el seu argument, però també agafant una idea que ara comentava l'Arià, no? Que diu, és que hi ha moltes voltes. I això, de fet, ho diu també l'Oriol Ponsatí Murlà al pròleg, que és una obra que es troba com work in progress, no? És a dir, hi ha molts petits, jo crec que també és la gràcia, no? Que hi ha molts conceptes que sempre tots van a parar a la mateixa tesi, on els va explorant, on els va mastegant, o de vegades inclús podem arribar a trobar com petites contradiccions que després es va com reformulant, no? Perquè veiem que és aquest, aquest perdó, que és no incondicional, no? Però és aquest gest de gràcia, però que després, al final, les darreres pàgines, sí que veurem com certes qüestions que poden fer dubtar el perdó, no? Que inclús parlarà de la qüestió de la pallassada, no? És a dir, que realment ha d'haver-hi com per part del culpable un sentiment de culpabilitat i realment de voluntat doncs d'existència d'aquest perdó, que ens, al contrari, doncs realment deixa de tenir com aquest sentit i, de fet, parla de sentit, no? Per tant, jo en aquest sentit diria que és important tenir en compte a totes aquestes qüestions i el fet que és aquest work in progress, que explica molt també aquest pensament francès.
Comença explicant què no és el perdó.
Sí, correcte.
No?
Allò,
aquesta
sí.
Paraula apofàtica, que quan la llegim sempre l'hem de buscar i vol dir acostar-se a una cosa per la negativitat, no? Jo crec que sí, que el llibre té una tesi central que és, podríem dir que és la irreductibilitat del perdó a cap altra categoria moral, no? Ell diu, no el confonguem amb, i llavors ens parla.
Sí, la rancúnia, l'oblit...
Sí, el desgast pel temps, la disculpa intel·lectual, que crec que amb el temps és la que ha fet més fortuna, és a dir, crec que el nostre voltant està ple de disculpes intel·lectuals, i que hi ha molt posicionament intel·lectual que en el fons vol negar el mal, reduint-lo a una explicació ambiental, estructural, no? en molts corrents de pensament el trobo i a mi sempre m'irrita i sempre vull un autor que em defensi el mal, l'existència del mal.
És un neoestoïcisme pedant, no? Aquest de dir, no, sempre hi ha circumstàncies, en el fons...
Sí, tot en el fons tots són eximents, tot és una cosa gairebé, gairebé determinista. I ell, està clar que no, que ell vol distanciar-se d'això, fins i tot acaba dient que almenys el que opta per fer net, oblidar, ha passat temps, etc., almenys està reconeixent la dolentitat del dolent, o, no? Ho diu d'alguna manera així. Però el que disculpa ni reconeix la dolentitat del dolent, perquè senzillament ja està recategoritzant el mal i ho està reordenant. I crec que sí, que aquesta tesi principal o... Potser fins i tot pots dir, ostres, per què 200 pàgines quan al fons tens una idea, no? Que el perdó és això i no es redueix a cap.
Sí, sí, és un llibre, passa amb tots els llibres de filosofia, que es podria fer amb 5 folis, per dir-ho així, no? Però, i sí que és cert que ell s'agrada en aquesta dialèctica negativa, però sí que és cert que ell està molt interessat en això que deia la Berta, no? De l'inefable. És realment l'acte de perdonar és una decisió moralment irreductible que realment, jo crec que a mesura que vas llegint el llibre veus que no es pot explicar en termes racionals i per això li dona el títol de gràcia, no? I després una cosa molt interessant que deia l'Arià Berta, que crec que cal comentar, que és que en el fons ell no només defensa l'existència del mal, sinó que més l'exigeix, en certa manera. Sí. Hi ha alguns fragments de l'obra que diu que no hi pot haver-hi un món sense faltes, no? És a dir, l'exigència de la... ell va molt contra aquest neoestoïcisme de dir, bueno, el mal en el fons no existeix perquè sempre són circumstàncies que ens fan dolents, no? Realment sí que hi ha...
Aquest final, que és molt elevat, al final és, no? L'amor, la vida, o sigui, acaba gairebé escrivint poesia i està parlant de, no? De com reconèixer el mal, és en el fons la força de la vida, com ens neguem a la mort. És un d'aquests fragments que segurament s'han de llegir més d'una vegada per entendre ben bé cap on està apuntant, però jo crec que sí, que té unes tesis fortes.
I relacionat amb aquesta qüestió també, no? Tot el que és del tema de la relació amb l'altre, és a dir, un dels temes que reitera constantment també a Jankelevich, no? Del que és aquest perdó, és que exigeix, doncs, com deia, aquesta relació doncs, amb l'altre, en aquest cas amb el culpable, per tant també diria que és com fer no compatible, no? Però com conviure amb aquest culpable i, per tant, perquè la idea d'intel·lectualitzar en el fons no acaba sent com un soliloqui amb tu mateix sobre per com justificar aquesta culpabilitat que quan al moment que la justifiques, que és el que deies, anules el mal i, per tant, no, el mal existeix, no? I, per tant, no diria tant com aquesta relació amb el mal, sinó la relació amb el culpable, que és realment el que crec que també és com central en aquest tema.
És el més religiós del llibre, també, sí. No? És la idea d'acabar no comprenent l'altre, sinó absolent-lo d'alguna manera, no? Que és el que et fa poderós. En aquest sentit, hi ha el concepte de gràcia, que és per mi la base del llibre. Per tant, comprendre no és perdonar.
Clar, ell fa com una petita diferència, aquí també entra com la complexitat del llibre. Jo el que juraria que sí que diu és que comprendre és disculpar. Que disculpar no és perdonar, exacte. No? I a més de disculpes també fa com moltes digressions, hi ha com la disculpa parcial, la disculpa total, però una disculpa total inclús no és el perdó, perquè una disculpa total crec que seria inclús com un reconeixement d'aquell mal, però en el fons no estàs absolent, i per tant comprendre sí que és disculpar, i en canvi el perdó és la concessió de la gràcia, és aquest un renaixement, no? Aquesta la nova vida que de fet posa sobre la taula i que per tant doncs, ens trobem en aquest mar de múltiples conceptes que són molt confusos, no? I que precisament per això necessiten tantes pàgines, perquè va com molt al detall i a nivell, no sé si gairebé, no? Filològic, de què significa cada idea.
Jo he agraït una mica, abans deia això de tantes pàgines per una tesi forta, però jo he agraït una mica que anés pensant en nosaltres, que a vegades els llibres et diuen això és allò, aquí estan les meves tesis, etc, sinó que anés llançant preguntes, perquè a mi era un llibre que em anava suscitant preguntes. Jo em anava preguntant, ostres, aquest perdó, aquesta mena de do gratuït, quantes vegades l'hem rebut a la vida? És a dir, qui ens ha perdonat així a la vida? Sense negociar res, sense...
Exacte.
I crec que és una cosa que realment m'ha agradat que acabés parlant de la força de l'amor, encara que sigui un final una mica potser cursi o excessivament poètic.
Sí, perquè... de fet és quan diu que al perdonat se li dona una nova vida. No? Sí, és un moment... És que pràcticament és una renaixença, no?
Jo pensava que en el fons aquesta mena de do gratuït gairebé només el rebem de les persones que ens estimen incondicionalment. És a dir, m'imaginava pares, germans, fills... Poques persones més ens poden atorgar aquesta forma tan pura de perdó, que és el que ell defensa com, en el fons, l'únic perdó. No? I llavors, l'altra pregunta... Que sembla que hi és i que és una pregunta clàssica en la filosofia moral sobre el perdó, és qui està en posició de perdonar? Perquè no, un cop respons qui és el que ens perdona, penses, val, i nosaltres aquí podem perdonar, qui estem en posició de perdonar? I ell sembla que discuteix molt, no? Sobretot pensant en el nazisme, estem nosaltres en la posició, i clar, nosaltres no som ell, ni nosaltres som ells, la comunitat a la que ell es refereix, però qui està en posició de perdonar els crims del nazisme, perquè la idea és que només pot perdonar aquell que ha rebut el mal, no? I en aquest sentit em sembla interessant la idea de crims contra la humanitat, perquè ens posa tots en la posició de l'agraviat o l'agravat i, per tant, la persona que podria arribar a plantejar-se perdonar. M'ha semblat, bueno, una arquitectura de tot plegat que m'ha fet pensar. Podem perdonar nosaltres a Franco, per exemple? Podríem fer-ho? No, és una pregunta que no sé respondre, però que... Però
sí. A més, hi ha una reflexió curiosa sobre el temps, suposo que és l'herència bergsoniana de Yankelevich, que quan... Per una banda, parla d'aquesta metafísica del temps de la rancúnia, és a dir, d'aquest temps que fins que no perdonem es dissol d'una manera molt particular, però quan ja parla al final del llibre del perdó com a gràcia, parla de que s'ha de perdonar immediatament. Que això és una cosa que em va sorprendre molt, no? Que més enllà d'esperar molt, potser per evitar la rancúnia o per evitar l'oblit, el que cal sobretot és perdonar com més aviat millor, no?
Sí, i de fet és interessant també en relació amb el que deies de la comprensió. Diu, tu perdona, i després, si de cas, ja comprendràs, ja ho entendràs. Però tu, no, d'immediat, tu perdona, no? I em sembla com realment molt interessant. I també un petit incís, perquè comentaves abans, Arià, que deies, no? Qui de nosaltres ha arribat a rebre aquest perdó? Diria que també Yankelevich, ara és que no aconsegueixo trobar la pàgina, però ell mateix diria que admet que vés a saber si aquest perdó ha arribat a existir.
Clar.
Sí. Vull dir que ell mateix reconeix, no la impossibilitat, però sí la dificultat i l'exigència d'aquest perdó, que sí, crec que també és interessant que s'apunti.
Ideal, és a dir, idealment el perdó seria això ara, que és el que fan els humans amb el perdó. Segurament el fan d'una manera més bruta, més condicionada, més multifactorial, etcètera. Sí,
clar, sobretot quan el perdó és col·lectiu, perquè ja també, també ho diferencia això, sobretot pensant en el tema dels nazis, suposo.
Correcte.
Una cosa és el perdó individual on s'estableix. I aquell llibre és bonic, una espècie de comunicació. Ell parla una mica, en el sentit que deies abans de l'alteritat, d'una espècie de camaraderia entre l'ofès i l'ofensor, perquè en el fons es necessita tant l'un a l'altre. Bé, arriba a dir, no? En canvi, quan el perdó és col·lectiu és quan se'ns imposa la pregunta que deia l'Arià, no? Qui acaba perdonant els crims dels nazis, no? Ho acaba fent un estat, ho acaba fent un panel de memòria històrica, qui té la potestat, no?
La seva preocupació per la fidelitat, que de cop és un concepte que a mi em va aparèixer una mica per sorpresa i vaig estar unes pàgines, perquè ara de cop la fidelitat és tan central, jo vaig acabar entenent que estava jugant amb això de fins a quin punt seríem infidels els qui van patir els autèntics mals, si nosaltres, que no els hem patit, decidim perdonar, perquè ara hi ha tot de factors que ens fan una mica més còmode a nosaltres perdonar que no perdonar, que és una mica la lectura nacional que podríem fer des d'aquest país jo crec que va en aquesta direcció també, com ara tenim molts factors que ens fan barat el perdó. I aquesta sospita kantiana, no? Això que deies de perdoneu ràpid per si de cas, que no sigui el temps, que és molt kantiada. Tu has de fer el deure, però no n'has de tenir ganes, perquè si no, potser no l'estàs fent per pur sentit del deure, no? És aquest excés de sospita, diria jo.
Bueno, ell es baralla també amb Kant, perquè jo diria que hi ha moments que diu que és impossible perdonar de forma absolutament gratuïta i que no quedi rancúnia d'una ofensa molt greu, no? I realment l'ètica kantiana no deixa de ser una ètica a vegades sàdica en el seu idealisme, no? Perdonar el primer minut és pràcticament impossible, no?
També hi ha un aspecte que s'escapa una mica d'aquest llibre, però de fet, Jankelevich, i que també és interessant com poder-ho comparar, uns anys una mica més tard, ell escriu un altre llibre que es diu... Bueno, no és un llibre, és un assaig, que es diu Perdonar, i hi ha un moment que refereix més a la qüestió del nazisme i de la possibilitat de poder, doncs, no defensar, però bé, perdonar doncs, a la catàstrofe que va suposar. De fet, el que diu és el perdó mort als camps de la mort, és a dir, que al final ell acaba negant la possibilitat de poder perdonar el que va succeir doncs, a la Segona Guerra Mundial, no? I això també és com un contrapunt que l'escriu una mica més tard. I...
Jo crec que es pot sospitar llegint aquest llibre,
sí,
quan parla d'imperdonable,
quan
parla d'això de la fidelitat tota l'estona, penses i la lleialtat també, no? La lleialtat encara més que la fidelitat. A què vols ser lleial? Què és el que m'estàs dient? Jo crec que ell està apuntant cap aquí, ja.
Sí, és a dir, que no ho fa explícit, però anys més tard... sí que ho fa de manera textual.
Mm-hmm. Bueno, és interessant pensar també el perdó. Seria interessant fer un llibre ara més Foucaultià sobre el perdó, en el sentit que tu el deies, Arià, i estaria bé que ho fes un filòsof català en el sentit de que ara vivim una època en la qual ens empenyen el perdó, no? Sí. La nostra administració, la Generalitat, ara és un clar exemple, no? De dir, escolta, perdonem-nos, aquí no ha passat res, tots, bueno, ens hem enfadat durant uns quants anys, i ara, escolta, això ho arreglem, no? Ens reunim amb un pan d'omàquet i de l'1 d'octubre, pues, com si no hagués passat. És molt curiós, això.
Sí, i la transició, que realment és aquesta cosa de, no, és que es va donar una gràcia no, gratuïta i ara no es pot passar comptes de res. I penses, ostres, fins a quin punt el perdó també és una cosa a la qual a vegades hauríem de no poder ser del tot lleials, de dir, mira, és que aquest perdó va ser excessiu, és que hi ha coses que s'haurien de jutjar, etcètera, etcètera, no?
Doncs perdoneu o no perdoneu els vostres ofensors, us recomanem molt aquesta versió de la Begoña Campllong, que per cert està molt bé, i el pròleg de l'Oriol Ponsatí Morlà també és una mica interessant a l'hora és d'aquells pròlegs que t'ajuden. Hi ha pròlegs que ajuden el prologuista i hi ha pròlegs que ajuden a llegir l'autor, i en aquest cas, oi? No ho trobeu?
Em va agradar molt el pròleg i molt bones frases, això de només podem perdonar si podem no perdonar, etcètera. Exacte. Crec que t'introdueix molt bé. Jo hi ha una última cosa que volia dir, discutir una mica amb una mena de... Bueno, uns arguments que llança Jankelevich, crec, entre les pàgines 85-90, que parla de l'ètica com en contra de la natura, i diu, fins i tot, diu que... Crec que això ho diu a la 88, i era una cosa que em semblava interessant veure com en els anys següents, almenys altres enfocaments han fet altres teories. A la pàgina 88, quan comença, no s'ha de ratificar la naturalitat de la desafecció. Diu que la remissió vagi en el sentit espontani de l'evolució natural no és un argument a favor de la remissió, sinó més aviat una objecció. Ve a dir que naturalment tendim a perdonar és un argument perquè l'ètica es plantegi molt no perdonar, perquè si això ja és la nostra tendència natural, etc. I llavors fa tot, bueno, un munt de pàgines a les que també discuteix amb Nietzsche, etc., en què diu que la natura és d'una forma i que l'ètica ha de ser d'una altra. I clar, des d'aquells anys, com a mínim, s'han fet molts enfocaments d'intentar explicar biològicament l'origen de la moral, i crec que és interessant i pensar com ja hagués discutit ell.
Suposo com a supervivència de les comunitats, no? Més enllà de...
L'instint del càstig.
Una necessitat racional.
Sí, o sigui, clar, és que és això, jo vinc d'una tradició molt diferent, però pensava, vinga, anem a confrontar-ho, a veure si és interessant.
L'etologia nord-americana,
sí,
no? Survival of the fittest, no?
Des del punt de vista de la teoria de jocs, és difícil explicar l'aparició de l'instint moral, però s'explica, és a dir, s'explica per què tenim, per exemple, la tendència al càstig, que seria el contrari del perdó. Clar. El càstig, en principi, és una cosa molt difícil d'explicar, perquè és algú que el mal no el pots desfer, és a dir, el mal ja està fet, però decideixes pagar un cost personal o possiblement un cost que encara pot ser més alt, perquè potser ningú diu que s'hagi acabat la cadena de retribucions i tu potser acabaràs ferit. Tu decideixes pagar un cost per castigar aquell que ha fet el mal. I això, d'entrada, no és una jugada racional, no és una jugada que egoístament tingui sentit, però s'entén que evolutivament té sentit perquè fa que les comunitats es plantegin més abans de pecar que hi ha l'instint del càstig aquí sobrevolant, no? Doncs, no sé, el perdó suposo que també té explicacions d'aquesta mena, i no crec tant que vagin en contra del sentit de la moral. És a dir, jo no crec que la moral hagi de dir què fa la natura, nosaltres farem el contrari. Crec que les dues coses són una mica més assimilables. Com a mínim ho volia posar sobre la taula.
Doncs escolta, faràs una pila que a la segona edició del perdó. I també lluem a Editorial Fragmenta, perquè és dins el nostre àmbit de l'assaig. La veritat és que propostes com aquestes són molt interessants, perquè necessitem traduccions d'autors que ja haurien de ser canònics, sí, i que hauríem d'haver arribat molt abans a les nostres lleixes. Però fins a llavors tenim el que tenim. Senyora, senyor, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies.